I ens queda l'apartat de pregs i preguntes del ple.
Correcte, apartat de pregs i preguntes que dividirem, com sempre, en dos, els pregs i preguntes que formulaven els grups polítics de l'oposició i després també els que ja després del ple formulaven alguns ciutadans. El primer d'ells, els dels grups polítics, la CUP, com ja comença a ser habitual en els darrers plens, no va presentar pregs i preguntes, diguem, en veu alta, oralment, sinó que va informar Òscar Ortiz que les presentaria per escrit. Les preguntes del PP saben que quan es presenten per escrit han de ser respostes per escrit, i per tant, doncs, hi ha, més enllà de l'acte del ple, hi ha un testimoni sobre paper de les respostes del govern.
I en el cas de les preguntes orals, poden ser respostes orals o per escrit?
Correcte, en funció del que considerin en aquell moment el govern. De fet, ahir van ser totes respostes de manera oral. De fet, el PP no va presentar preguntes, sinó que va presentar prec. Va rescatar Jorge Carretero un prec que ja va fent en els darrers plens, era el tercer ple, que presentava aquest prec, sobre la qualificació professional dels dos càrrecs de confiança de l'Ajuntament. En aquesta ocasió sí que va haver resposta, i la resposta va ser la lectura textual del currículum per part de la cap de comunicació de l'Ajuntament, on expressava tant els seus estudis com la seva trajectòria professional. Diguem que l'alcalde va oferir la possibilitat que fos ella mateixa, Mònica Gallardo, la que expliqués aquest currículum. Aquest va ser el prec que feia el Partit Popular. I de les preguntes del grup municipal socialista, bé, va preguntar Ricard Vicente aquell tema que feia referència al principi de si havien aparegut les preguntes o havien desaparegut de l'emissió en directe, en l'emissió en directe, tant la del ple passat com la d'aquest, com la dels anteriors que hem fet en directe, les preguntes del públic apareixen de manera íntegra. També dos detalls destaquem de la part final de les preguntes del PSC, ara l'escoltarem sencera. Per una banda, doncs, el que apuntaves, hi haurà canvis aquest carnaval, la rua infantil de diumenge, per doncs, qüestions organitzatives, passarà a les 12 del migdia, però la rua infantil de dimarts es mantindrà a les 3 de la tarda. És el que Magí Almirall va explicar en resposta a una pregunta de Ricard Vicente, que va dir que no els havia agradat la manera com s'havia portat a terme aquesta decisió, perquè alguna de les entitats històriques tampoc li havia agradat. De fet, Magí Almirall va convidar els regidors del grup municipal socialista, algun d'ells doncs amb anteriors responsabilitats a la regidoria de festes, doncs que hi poguessin col·laborar i que poguessin parlar amb ells per tal de buscar quina pot ser la millor de les solucions a l'hora d'establir els horaris. Però d'entrada, com dèiem, en aquest carnaval, la rua del diumenge, aquest, el febrer, el proper mes de febrer, la rua infantil serà diumenge a les 12 i la rua infantil del dimarts de la rua de l'extermini serà a les 3 de la tarda, com ja ve sent el habitual els darrers anys. I per últim, també la darrera de les preguntes del grup municipal socialista feia referència a l'expedient de revisió d'ofici de les oposicions a la policia local. Saben aquelles oposicions en les que va ser denunciat el procés d'oposició per alguns dels postulants en aquestes oposicions i que es va aturar el procés. Ara mateix és l'oficina antifrau la que està al darrere d'aquest procediment i està demanant, segons va explicar Magí Almirall, contínuament informacions a l'Ajuntament per tal de poder prendre una resolució. Podria, apuntava Magí Almirall, acabar tot plegat en una nul·litat de tot el procés, però com es necessita doncs suplir places de policia local, perquè ja fa un temps d'aquest procés, i aquest procés té aturada l'entrada de policies locals dintre del cos.
Era més o menys sobre, a l'inici de la legislatura.
Correcte, sobre un procés d'interinatge, de places per interinatge, per tal d'abastar les possibles necessitats. Per tant, escoltem aquest torn de precs i preguntes. Comença Jorge Carretero amb aquestes referències a la qualificació acadèmica i professional dels responsables dels càrrecs de lliure d'assignació, de confiança, i a continuació, doncs, Ricard Vicente amb l'entremig de Núria García també fent els precs, o el prec que va presentar el grup municipal socialista, doncs el que presentava també el seu grup. Escoltem.
Bueno, jo tinc dos precs. El primer fa relació, és la tercera vegada, no, que demano el mateix i encara no ens ha arribat la informació, que és l'acreditació de la titulació dels dos càrrecs de confiança que tenen vostès, que és el cap de gabinet d'alcaldia i la directora de comunicació. A dia d'avui doncs, no tenim una resposta al tema.
Respecte a aquesta qüestió, i atenent que el reglament ho permet, li dono la paraula a la directora de comunicació, la senyora Mònica Gallardo, que li contestarà la seva petició.
No he amagat mai el meu currículum, que de fet ja abans de treballar a l'Ajuntament de Sitges era i continua sent públic a les xarxes professionals de referència. I em sap greu comunicar-li que crec que no té cap secret obscur entre mans. Senyor Carretero, no he amagat mai el meu currículum ni tinc intenció de fer-ho. De fet, he demanat explicar-lo aquí perquè al cap i a la fi aquest ple és l'òrgan que va ratificar el meu càrrec el juliol del 2011. I començaré per la part acadèmica, que crec que és el que l'està neguitejant especialment. La meva última formació és la de títol de DEC, per ESADE. Això és el programa específic de Direcció Estratègica de Comunicació que vaig cursar en la promoció 2008-2009. Prèviament, a la Universitat de Barcelona, a l'Escola Superior de Relacions Públiques, vaig cursar estudis de Relacions Públiques i Comunicació entre l'any 90 i l'any 93, i més recentment també a l'Escola d'Administració d'Empreses he fet el programa de Social Media Marketing en la promoció, en aquest cas, del 2009 al 2010. Altres formacions que tenen a veure amb la tasca que desenvolupo actualment tenen a veure amb la que vaig cursar l'any 90 i 91 a l'Escola Tècnica Especialitzada, una escola que, per cert, ho dirigia el senyor Antoni Miravent, antic cap de protocol d'aquesta casa, relacionada amb seminaris de protocol i organització de congressos. I pel que fa a la meva formació en idiomes, concretament en el francès i en l'anglès, tot i que evidentment s'ha desenvolupat en diferents centres i referencio la meva formació a Château-Montchoisy, a l'Escola de Lausanne, a Suïssa, això va ser l'any 93. I pel que fa a la meva activitat professional, li referencio també, molts de vostès ja ho saben, jo vaig començar professionalment la meva feina a Sitges, a Ràdio Maricel, a l'emissora municipal. Això va ser l'any 1990, entre l'any 1990 i l'any 1995. Vaig ser redactora d'informatius d'aquesta casa i també vaig presentar doncs, diversos magazins. Posteriorment, entre l'any 96 i 97, treballo a l'Ajuntament de Sitges com a redactora del Departament de Premsa, amb les funcions pròpies doncs, d'un departament de comunicació, les elaboracions de campanyes, la relació amb els mitjans, la redacció de notes, etc. etc. En aquesta etapa de Sitges també vull referir-me a la meva tasca com a corresponsal en els diaris comarcals. Vaig ser corresponsal per l'Hora del Garraf entre l'any 94 i l'any 96, també pel diari de Vilanova entre el 93 i el 94, i vaig treballar també com a corresponsal per Catalunya Ràdio a la comarca del Garraf entre el 95 i el 97. A més, també vaig participar en campanyes puntuals de promoció del Gremi d'Hostaleria de Sitges l'any 1995. A nivell local, doncs, no voldria tampoc oblidar la meva vinculació a la televisió durant uns quants anys, la veritat és que no recordo quants, però van ser uns quants, em vaig encarregar de la locució de les retransmissions del Carnaval. Després de l'etapa Sitges, fent referència al que li estava comentant, començo a treballar a Catalunya Ràdio l'any 1997, a un lloc al que accedeixo mitjançant una convocatòria, i a Catalunya Ràdio exerceixo com a redactora d'informatius i faig de locutora també de l'emissora de 24 hores de notícies de Catalunya Informació entre l'any 97 i el 99. Després d'aquesta etapa a Barcelona, inicio un nou període professional a Madrid. Allà començo a treballar l'any 2000 com a directora de comptes de comunicació de l'empresa Disueño Comunicación. Això suposa fer de responsable de campanyes de promoció en premsa d'àmbit nacional i internacional per les principals editorials de l'Estat i, a més, també l'organització d'actes de promoció cultural a Espanya i Llatinoamèrica, concretament a l'Argentina, on em desplaço per encarregar-me del llançament d'un projecte cultural de l'antiga empresa pública Aldeasa. Aquesta etapa a Madrid acaba l'any 2002, torno a Sitges i des d'aquí començo a treballar al Grup Planeta, on faig de directora de comunicació de l'àrea Mass Market des de l'any 2002 fins a l'any 2011, on sol·licito una excedència per començar a desenvolupar la tasca que desenvolupo en aquest ajuntament des de juliol del 2011. La comunicació de l'àrea Mass Market suposava concretament, per fer-ho ràpid, la direcció i l'estratègia de comunicació d'una nova àrea de negoci, que eren 13 dels segells editorials del grup Planeta. Durant l'activitat professional d'aquests 9 anys a Planeta, ho compatibilitzo amb activitat com a docent en comunicació i concretament entre l'any 2008 i 2010 soc professor del mòdul de comunicació a la Universitat d'Alcalà del màster d'edició que aquesta universitat imparteix a Barcelona, concretament al centre Editrain. Això ho faig l'any 2008, 2009 i 2010, en aquestes tres edicions. I a més també exerceixo com a professora de cursos de comunicació a la CECOT, a la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa, destinada tant a treballadors com a empresaris durant el mes de juny del 2009. Alguna anècdota també relacionada amb la meva activitat amb els mitjans de comunicació durant aquest temps. També he fet algunes incursions en el món audiovisual i l'any 2010 faig alguns doblatges pel programa 30 minuts de Televisió de Catalunya, a TV3 concretament. Aquest és el meu currículum, no hi ha res a amagar, res que sigui un misteri. I li he de dir, senyor Carretero, que com he fet en les feines anteriors, treballo cada dia i intento i crec que em prenc molt seriosament la part de responsabilitat institucional que suposa ara desenvolupar la meva feina. I li dic això a vostè, senyor Carretero, perquè de veritat és que no sé si qualificar-ho de curiós, de paradoxal o de kafkià, que sigui precisament vostè, senyor Carretero, el qui m'estigui demanant explicacions del meu currículum amb una clara voluntat, que la de desprestigiar-me o la de posar en qüestió les meves aptituds per desenvolupar aquesta feina. I diem que ho deixarem en paradoxal, perquè jo no sé, senyor Carretero, si vostè sap que és el regidor que més feina m'ha donat en els últims mesos. No l'hi he explicat, però és el que més feina m'ha donat. Miri si poso interès en fer la meva tasca en aquest Ajuntament, que és precisament a vostè l'únic, senyor Carretero, l'únic dels 21 regidors, dels 21 càrrecs electes d'aquest Ajuntament, en el que en aquests 2 anys i poc més de càrrec he hagut de defensar, davant de reiterats intents de mitjans de comunicació recentment, de fer escarni de la seva vida pública. Això és així. Vull que sàpiga, senyor Carretero, si no posi aquesta cara, vull que sàpiga, senyor Carretero, que si la seva destitució com a president del Partit Popular a Sitges, o encara pitjor, incidents que vostè ha protagonitzat a la seu del seu partit, en els que fins i tot ha hagut d'intervenir la policia, si aquests incidents han quedat limitats a mitjans locals o comarcals, si no han transcendit més enllà, si d'aquests incidents no se n'ha parlat en altres mitjans de comunicació, no ha estat per falta d'interès de periodistes que hagin trucat al telèfon de l'Ajuntament per saber alguna cosa més del càrrec electe que suposadament estava passant per tot això. Preservar la seva imatge no ha sigut sempre fàcil. I lamento en aquest cas que es compleixin els tòpics, no? De que sempre parla qui més ha de callar. Però també li he de dir, senyor Carretero, que em vull referir a la saviesa dels més grans i recordar-li que en aquesta vida no fa mal qui vol, sinó qui pot. I no pateixi. Sempre he tingut intenció d'actualitzar el meu currículum, no només professionalment, sinó també acadèmicament, i serà puntualment informat si hi ha qualsevol cosa que faci més gran o que actualitzi el meu currículum acadèmic. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyora Gallardo. Jo afegiré una qüestió més. I és que m'agradaria deixar ben clar que els càrrecs eventuals no estan sotmesos absolutament a la seva titulació acadèmica o experiència professional. Tothom sap que més enllà d'això que és important, precisament perquè són càrrecs eventuals, estan sotmesos a la confiança de qui els hi fa aquesta confiança, que és aquest plenari a proposta de l'alcaldia o a proposta del govern. I això ho vull deixar molt clar, perquè de vegades sembla que això és una cosa que s'oblidi depenent de quina bancada un està, si està al govern, si està a l'oposició. I això em penso que tots hem de ser bastant responsables, sobretot si hem tingut responsabilitats de govern fa escassament un mes i mig. Pot continuar amb les preguntes, si vol.
Como no se permite responder y no se permite el debate, no lo haré, pero lo que sí vuelvo a pedir es que yo lo he pedido por escrito y la señora...
No los tendrá por escrito, ya le digo,
no
porque no es necesario, no los tendrá.
Bueno, o sea, se niegan a entregar esa información por escrito.
Ho llegirà a l'acta.
¿Eh?
A l'acta ho podrá llegir.
Bien. Pasaré a la siguiente PREC. Bien, con nuestra salida del gobierno... hubo unas cantidades del presupuesto 2013 pues estaba presupuestado para lo que eran las retribuciones de los dos tenientes de alcalde y regidor, o sea, los tres regidores de los cuales eran tenientes de alcalde, en el presupuesto 2013, que ascendía pues una partida presupuestaria, bueno, dentro de la partida presupuestaria son 171.267 euros, de los cuales, al haber salido en agosto, el día 14 de agosto, se nos dio de baja. Por tanto, el ruego que hacemos es que esa cantidad que resta, que es prácticamente son 70.000 euros, después de haber constatado pues este fin de semana con la mesa, con la tabla del tercer sector, los proyectos tan interesantes y realmente pues importantes para Sitges, pues hacemos el ruego de que en el próximo pleno se haga una modificación presupuestaria de esta partida y se dedique pues a la mesa del tercer sector. Son cerca de 70.000 euros.
És un prec. Alguna qüestió més? No? Senyor Ricard Vicente, senyora Núria García, pels precs.
Gràcies, senyor alcalde. En el ple d'octubre, vostè, senyor alcalde, ens va dir que abans del ple de novembre ens contestarien el prec que vam fer per segona vegada, demanant explicacions a la instància presentada pel senyor Lezaún, president de l'Associació de Veïns de Quim Mar, sobre les instal·lacions de l'Osoponin. A hores d'ara no ens han contestat.
Ho mirem. Va. Mirem perquè està pendent. Està pendent.
I també va quedar pendent per part del regidor Ignasi Garrigó de fer arribar el balanç del període d'estiu de platges, que també no ens han...
Senyor Garrigó?
Sí, no és que no el vulgui fer entrega, però ja estem treballant. És un document feixuc, però li farem entrega en seguida que tinguem l'any acabat.
D'acord, gràcies.
Respecte al que comentava del senyor Lezaún, aquí hi havia unes instàncies pendents que ell també va comentar que va assistir al ple. Sé que des d'alcaldia ens vam posar en contacte amb ell per repassar quines eren totes les que estaven pendents i per intentar solucionar allò que hagués quedat. Igual el tema de l'Osoponi estava dintre, però ho revisem i li contestem de seguida. Preguntes? Grup Socialista, endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. En el ple del 21 de desembre de 2012 es va retirar, per tant, parlem en temps enrere, gairebé un any, es va retirar enmig del propi ple el següent plec per a la seva aprovació, que feia referència al concurs per a la concessió de la pista poliesportiva de les botigues. Aquest punt deia, aprovació inicial, si s'escau, del plec de clàusules administratives, del plec de prescripcions tècniques i de l'expedient de contractació de la concessió de Manial de la pista poliesportiva a les botigues de Sitges i del contracte administratiu especial de gestió de local social bar ubicat a dita pista poliesportiva. L'argument que va donar el senyor Batlle per retirar-ho en aquell moment va ser per un millor estudi. Ha passat prop d'un any, els veïns de les botigues han rebut tota mena de promeses dels tècnics de la regidoria, de la pròpia regidoria, del mateix senyor Batlle i de moment cap cosa concreta. Demanem saber com està aquest tema i si aquest estudi que deien que s'havia de fer fa un any doncs ha quedat amb alguna cosa concreta.
Esperem que a principis d'any, dintre del primer trimestre 2014, estigui solucionat aquest assumpte.
L'estudi o l'assumpte? Tancarem
el tema? Estudi i assumpte. És veritat que s'ha demorat amb el temps, és veritat.
Per tant, em diu que el primer trimestre l'any que ve s'hauria de tancar aquest tema, s'hauria d'aclarir.
Aquesta seria la idea. Per això li dic el primer trimestre, allò per agafar un període una mica més ampli, no dir-li mil gener, per si en cas ho fem al febrer.
D'acord. Següent pregunta. A part de que el ciutadà s'ha quedat sense retransmissió per televisió dels plens, com bé saben, i que només ho pot fer a través de Ràdio Maricel, ens comenten que en el passat ple del mes d'octubre, acostumats a la gent d'escoltar el ple sencer, també la part d'intervencions, doncs que havien trobat a faltar una part d'aquest tros final de les intervencions del públic del ple, del darrer ple, del ple d'octubre. Si és així, doncs si hi ha algun motiu concret al darrere o si ha estat qüestió de... En el cas que sigui així, no ho hem pogut confirmar, la veritat. Si és així, doncs, si hi ha alguna cosa darrere, alguna decisió darrere, o si bé ha estat una cosa concreta i anecdòtica.
Que sapiguem, no.
Doncs és que ens va estranyar i entenem que ja que no hi ha televisió i que vam treure un bon plantejament, una bona resposta, fer-ho a través de la ràdio municipal, doncs que estigui ple, que sigui tot el ple sencer. I va ser així? No he dit res. M'ha arribat això, ho sento.
Perdoneu, perquè ho escolti tothom, es va donar el ple de forma íntegra per Ràdio Maricel en directe. Amb intervencions, totes les intervencions.
Doncs, si em diuen que sí, disculpeu.
Potser hi havia algun lloc que hi havia alguna falla. Potser,
potser aquella persona no li va arribar o no,
no hi havia cobertura o alguna cosa, no ho sé. Bé, aclarit, seguim.
Podrien explicar què ha passat amb l'organització de la circulació rodada a la Llevantina? Sabem que hi ha hagut una sèrie de canvis i voldrien saber com aquests canvis de circulació en el barri s'han desenvolupat.
Li explica el senyor Lluís Mercè com a regidor de mobilitat?
No, i també no hi ha tal canvi de circulació, no s'ha canviat. Hi havia una proposta d'associació de veïns d'algunes curves i d'algun tram de fer-les de que els dos cotxes en la mateixa circulació poguessin passar. Va haver una sèrie de veïns que no estan conformes. Aquest diumenge va haver una assemblea de veïns de la Llevantina i llavors s'ha quedat de que farien una comissió mixta entre els que estan afiliats a l'associació de veïns i els que no estan. Vale? Llavors, per arribar a un consens, per a veure quines curves es poden marcar aquestes diem ratlles grogues perquè ens entenguem, i llavors doncs, faran una petició als dos conjunts i la portaran a mobilitat. D'acord?
Gràcies, senyor Mercè.
Per tant, entenc que no hi ha res definitiu encara.
Correcte.
Gràcies. També ens ha arribat que la Comissió de Carnaval ha decidit fer un canvi unilateral o no amb el consens que consideràvem necessari respecte a la rua infantil del diumenge de Carnaval, passarà a les 12 del migdia. Ens ha arribat que algunes entitats històriques no hi estan d'acord, que moltes colles no hi estan d'acord i volíem saber ben bé com ha funcionat això, perquè la sensació que ens ha arribat és que no s'ha cercat el consens o que no s'ha aconseguit el consens. I per tant, voldríem que el regidor o en el seu cas l'alcalde doncs, ens expliqués què ha passat.
Senyor Mirall, té la paraula.
Sí. Bé, es tracta d'una actuació de seguretat, perquè doncs, tant Mossos com policia local ens havia demanat que passéssim a la rua infantil a les 12 del migdia per deixar temps a que el circuit de valles es munti sense tenir avalanxes de gent. Ens hem trobat aquests anys que al moment de muntar el circuit de valles hi ha alguns punts del poble, concretament, per exemple, si se'n recorda, si va estar per allà, l'any passat i l'anterior, les valles entrant a Carrer Jesús, per exemple, les carrosses passaven molt justes, hi havia gent darrere les valles, perquè en aquell moment, en el moment de tancar circuit la policia, que era el moment que havia acabat la infantil, no els hi donava temps d'alliberar el circuit de la quantitat de gent que hi havia. Bé, això es va explicar, és problemàtic i és molt seriós perquè és realment perillós. La comissió no hi va estar d'acord, la comissió no volia canviar aquest horari i al final vam prendre una posició mitja que no és ni la que volia la comissió ni tampoc la que volia la policia, però que a mi em sembla adequada i crec que trobarem un punt en el qual, després d'haver-ho provat aquest any, estarem contents tots. És a dir, el dia fort d'avalanxa de persones a la tarda és el diumenge, no pas el dimarts. Llavors ens hem pres la mesura que ens demanava la policia per diumenge i hem pres la mesura de seguretat per diumenge, de manera que diumenge sí que la rua infantil serà a les 12 i en canvi doncs, hem pres la mesura que ens demanava la comissió, que seguim la rua infantil a les 3, doncs per dimarts. I nosaltres esperem poder fer una avaluació després, si ens hem equivocat, si poden fer millores, doncs tornarem enrere perquè ho hem fet altres vegades, però em sembla que és prou seriós el que passa diumenge a la tarda, diguem-ne, al poble, pel volum de persones que hi ha, perquè hi ha canalla a la rua i perquè tenim una responsabilitat doncs de que sigui segura i de que tots ens sentim bé per passar-nos-ho bé. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Seguim endavant.
Gràcies, senyor alcalde. Jo no li vull treure ni seguretat ni importància en el tema, però entenc que són unes situacions que fa molts anys que es porten, que són, i crec que podríem trobar altres solucions. Crec que també és molt important que les entitats i les colles ho visquin bé, i ens arriba que no ho estan vivint bé. Per tant, li demano, ara que encara hi ha temps, que continuïn reflexionant i intentin trobar alguna altra sortida que no sigui aquesta, perquè entenc que no ha entrat bé. Des de la nostra posició els hi fem aquesta reflexió, per tant, que la tinguin en compte i que s'ho pensin.
Alguna qüestió més?
I una última.
Endavant. Perdó.
Sí. No, donada la seva experiència, perquè doncs, algun de vostès està regidor de festes, encantat de que puguem parlar un dia i buscar solucions. Realment saben de la complexitat del tema. Gràcies, senyor Barret.
Gràcies. I la darrera, de
les darrera pregunta, si volien saber si hi ha alguna novetat respecte a la suspensió de les oposicions que es va fer en el seu dia de la plantilla de la policia local. En un determinat moment es va aturar un procediment de posició i va quedar tancat. Si hi havia alguna novetat en aquest respecte, si hi havia una intenció d'activar-ho d'alguna manera, o si ha quedat suspès fins a nova ordre. Gràcies, i amb això acabaríem.
Senyor Mirall?
Sí. Hi ha un procediment amb la policia local que va actuar ara no em surt el nom de l'organisme,
Comissió Jurídica Assessora?
Antifrau.
Oficina Antifrau.
La Comissió Antifrau.
Oficina
Antifrau. Oficina Antifrau va requerir en aquest Ajuntament una sèrie d'actuacions. A la darrera que ens va requerir l'Oficina Antifrau és que obríssim un expedient de revisió d'ofici que pot acabar o no en nul·litat. Si acaba en nul·litat, quedaran anul·lades aquestes oposicions i si no acaba en nul·litat, doncs tiraran endavant. Aquest expedient de revisió d'ofici està en curs. Realment és complexa perquè s'ha de notificar, per exemple, una de les coses que s'ha tingut de fer és notificar a les 500 persones afectades. Per tant, doncs ha sigut una tasca administrativament molt, molt important. I després, doncs, que l'oficina Antifrau ens va demanant informació de forma constant perquè ells estan fent un seguiment de si estem seguint doncs, les seves indicacions. I per la nostra vessant, doncs volem seguir les seves indicacions i fer el procés pulcre i perfecte perquè arribi doncs, el que tingui d'arribar, que pot arribar a nul·litat o a que d'això. A la vegada, això era un concurs oposició per places d'agent, diguem-ne, definitives. No? A la vegada, en aquest RLT d'aquest any, en la descripció de llocs de treball, apareixen places d'agents que han anat marxant o que s'han substituït, diguem-ne, i apareixen places d'agent que podrà, en les que es podrà fer un concurs oposició d'interinatge. Això és una cosa diferent i que segurament la veurem cap al gener-febrer, que ara que finalitzi cap al juny i es puguin incorporar doncs, uns 6 agents al treball com a interins. En el moment que fem això, no té res a veure amb el concurs oposició aquest que tenim en el procediment de revisió d'ofici. Són dues accions diferents, tot i que doncs, portarem a ple i on te correspongui doncs, l'obertura de tots aquests concursos i el tirar-ho endavant. Aquesta és la situació per la incorporació de policia local. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Alguna qüestió més? Sí?
Tan sols de terminis, no em podria dir res dels terminis que hi podien haver amb aquesta revisió d'ofici per on pot estar i quan ens poden contestar alguna cosa.
Realment és un procediment molt complex i no tenim, com que l'estem seguint també a la vegada de l'oficina Antifrau, a vegades nosaltres fem una acció i hem d'esperar d'ells, o sigui que realment és un procediment molt llarg perquè no és gens normal el que estem fent. És una cosa molt complicada el que estem fent perquè es van fer unes oposicions, hi ha unes persones que van obtenir un dret conforme havien arribat fins a la fase quasi final de les oposicions, encara els hi faltava una entrevista, però i aquest dret que van obtenir, diguem-ne, perquè van passar un examen, perquè van fer unes proves físiques i van fer una carrera i van aconseguir fer aquell recorregut i tot això, doncs està a l'aire per un procés de revisió d'ofici que ens ha demanat doncs, l'oficina Antifrau. Llavors és una acció molt complicada que hem de seguir tots els passos. Nosaltres creiem que encara durarà bastant de temps. Per això justament obrim aquest concurs d'interinatge doncs, per ajudar que la quantitat d'agents a Sitges pugui situar-se en un número una miqueta més alt.
Moltes gràcies. Alguna qüestió més? No? Doncs finalitza la sessió de ple, s'aixeca la sessió i donem el torn al públic. Si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, alguna petició, pot aixecar la mà.
Pateixi, no passa res, eh? Les edicions de dimarts al matí a primera hora, poques hores després de la finalització d'un ple. Bé, han escoltat els precs i les preguntes dels grups municipals i ara escoltaran les preguntes del públic assistent al ple. Abans, una prèvia per tancar. Els qui siguin seguidors habituals de l'emissora saben que el criteri és bàsicament que amb ordre i coneixement i respecte qui tothom pot dir el que vulgui. Com es tracten els plens? Com es tractaven? Recuperem el que us dèiem a principi de la segona hora. Ràdio Maricel ha fet sempre amb els plens el que, a partir del nostre humil criteri, ens ha semblat més convenient. D'un ple que pot durar 5 hores, 4 i mitja, 4, convertir-lo en quelcom mínimament païble des del punt de vista de l'oient. Com es fa païble un ple que ve d'aquesta forma exposat? Bàsicament, introduint cadascun dels temes, fent un cert resum del que escoltarem a continuació i, evidentment, passant pel sedàs i, a partir del criteri professional, escollint aquests temes que ens poden semblar més interessants. Des que no existeix l'estructura de Maricel Televisió per TDT i la ràdio ha assumit, perquè així ha vingut, el fet de transmetre en directe l'àudio del ple municipal, a través de la ràdio vostès poden escoltar íntegrament en directe el ple municipal. Íntegrament en directe. A no ser que hi hagi un 18 de juliol, la Guerra Mundial, s'apagui la llum, o alguna cosa d'aquestes que superi les nostres capacitats, que no són tantes, perquè emetre un ple en directe no és això que dius demà ho fareu, ja està. No som tants per demà ho fareu, ja està. Això, diguem-ne, tant de bo pogués funcionar així, però no acostuma a funcionar així. Els plens suposen, per aquesta petita estructura d'emissora, un esforç que s'afegeix a l'esforç que ja existia d'administrar tot aquest conjunt d'informació i estructurar-lo perquè vostès dimarts al matí ho puguin escoltar. En l'apartat de precs i preguntes, una ciutadana, una senyora del públic, va posar sobre la taula que no va poder trobar en la pàgina web de Ràdio Maricel un àudio que feia referència específicament a una pregunta del ple. Precisament per això, perquè administrem la informació del ple, hi ha en alguns moments en què les preguntes del públic han tingut més presència i en altres n'han tingut menys. En el darrer ple va tenir presència, per exemple, la intervenció de Cristina Martínez, presidenta de la Plataforma per uns Impostos i Serveis Justos, perquè, com tots vostès saben, el darrer ple era el ple que aprovava inicialment les ordenances fiscals i els pressupostos, i enteníem que de tot el gruix de preguntes que es van fer, aquesta era la que se deia més a la temàtica general. Què farem a partir d'ara? I a partir d'aquesta petició, d'aquesta intervenció pública que va fer una ciutadana ahir des del públic, que va ser la mateixa persona que en el seu moment ens va demanar l'àudio concret que responia a la seva intervenció en el darrer ple i nosaltres li vàrem oferir sense cap problema. Perquè Ràdio Maricel enregistra íntegrament els plens. Que enregistrem íntegrament els plens no vol dir, diguem-ne així, per una relació de causa-efecte, que el ple hagi d'estar disponible sencer. Vaja, pocs mitjans d'informació trobaran en què hi hagi les sessions plenàries de rigor totes senceres, fil per randa, 5 hores així d'àudio. Enteníem, bàsicament, i ho continuem entenent, el que passa és que ara, diguem-ne, arran del que va succeir en el ple, diguem-ne, tindran vostès tot el ple sencer també disponible per si se'l volen escoltar. Enteníem que des del punt de vista de l'oient, 5 hores de ple o 4 hores i mitja de ple en un únic arxiu d'àudio, doncs era poc operatiu i era més operatiu, doncs poder escoltar el ple, diguem-ne, administrat des d'un punt de vista informatiu. No passa res, ho farem així. Sobre la qüestió de si en algun moment hem parlat de expressions o paraules que es poden escoltar o no es poden escoltar prou per allò de la megafonia. El darrer ple va acabar, dit ras i curt, com diríem a peu de carrer, com el rosari de l'aurora. Es va expressar un posicionament des del públic que no va acabar de sentir-se, era una rèplica a unes paraules de l'alcalde, va ser una rèplica que no es va escoltar prou bé perquè la persona que la va fer des del públic no duia el micròfon i es va escoltar una remor de la qual es podia intuir una certa frase. que s'adreçava a l'alcalde. No sabem la literalitat d'aquella frase, l'únic que sabem és que l'expressió d'aquella frase va motivar que l'alcalde suspengués la sessió. Ja està. D'aquí que en aquest moment del ple nosaltres féssim referència a que es donen circumstàncies que no sempre afavoreixen a l'oient poder escoltar exactament les paraules que s'han dit. I aquell va ser un moment, va ser precisament el moment final del ple del mes d'octubre, quan va passar això que va fer que la sessió acabés de cop. Diem tot això per bàsicament per aclarir que no hi ha ningú des de dalt que digui, vaja, vull dir, en 25 anys que portem aquí, el que podem assegurar és que hi ha hagut moments que des de dalt, però no és ara. Ara, aquells que ho puguin pensar són convidats també a venir i ja us explicarem tots i cadascun dels moments en què des de dalt ha pogut passar alguna cosa i des de baix s'ha intentat respondre des de la manera més ferma possible en el criteri professional. Per tant, com que no és aquesta la mare dels ous, a partir d'ara, com en Joan Totosaus va anunciar ahir en la seva intervenció, vostès tindran, per una banda, el ple municipal administrat des d'un punt de vista informatiu i, per una altra, tot el ple municipal sencer, sense cap mena de comentari entremig, perquè vostès el puguin escoltar la sessió tal com raja. No és, repetim, una pràctica habitual en els mitjans d'informació, perquè si no, pensin que ho tindríem molt fàcil. Perquè arribem avui al matí, com diríem així textualment, enxufem la màquina i avall que fa baixada i després ja ens trobarem. I aquí aleshores ningú podrà dir, és que heu posat aquest, no heu posat l'altre. Ho faríem així i estaríem tan tranquils i aniríem a dormir. Però com que entenem que aquesta no és la funció del mitjà, sinó que la funció del mitjà és intentar poder ajudar una mica a interpretar allò que passa, per bé que hi ha moltes coses que ja puguin resultar comprensibles, n'hi ha d'altres que no tant, doncs aleshores preferim fer-ho de la manera que ho fem, amb tots els riscos afegits que comporta. Bé, dit això, quedi clar, per tant, que la intenció nostra és poder facilitar les coses al màxim possible i aquesta serà la finalitat a partir d'ara. Tindran aquestes dues versions de ple. En Joan Totosaus va intentar contestar això a partir d'aquella primera consideració que va fer Ricard Vicente sobre l'emissió dels plens en directe. Els plens en directe ho contenen tot. Com deia aquell, què més voldríem evitar-nos part del ple en directe, perquè tothom aniria a sopar a casa, diguem-ne, més tranquil, perquè la jornada al matí comença a l'hora que comença, eh? Hi hagi ple o no hi hagi ple, i segur que tots vostès tenen situacions laborals infinitament més complicades. Però, des del punt de vista pràctic, és clar, seria millor, diguem-ne, evitar-nos una part del ple, però no és aquest el cas. En directe es dona tot el ple, tot, absolutament tot el ple, si no passa alguna cosa grossa. Però, a partir d'ara, tindrem aquestes dues versions. Ahir en Joan Totosaus va intervenir després de 15 anys d'assistir al ple, la circumstància ho va propiciar, però entenem que aquesta és la millor resposta que els podem donar. I com diria aquell al final, si ens volen creure, després de tot aquest temps, ens poden creure. No hi ha ningú que truqui dient, oh, passeu això. Perquè en aquesta taula s'han dit coses pitjors en el sentit de més punyents i, diguem-ne, susceptiblement mereixedores que algú s'enfadés tant com perquè agafés el telèfon. I no ha passat això. Per tant, les preguntes del ple no pateixin, que no formen part d'aquest conjunt de coses que agafarien el telèfon i oi, què feia, què tal? No, no és aquest el cas. Joan, per on comencen les preguntes?
Doncs bé, simplement comencen, precisament comencen per aquí, per aquesta reflexió que feia aquesta ciutadana a partir del no escoltar aquesta, en l'àudio que vam penjar a internet, la seva intervenció. Val a dir que després, en la meva resposta, clar, jo tenia el desconeixement de com havia anat amb l'exactitud, amb la literalitat, en el darrer ple, ho he pogut escoltar aquest matí i només afegir una petita matisació, que és el que ja has comentat. Primera, que sí que va haver preguntes del públic, però només vam incloure la de Cristina Martínez, i dues, que vam fer referència a algunes altres preguntes que ens van semblar interessants però que no vam incloure en l'àudio, i precisament la pregunta que feia aquesta ciutadana era una de les que vam comentar, malgrat no es va poder escoltar en l'àudio.
I per tothom en general, si algú de vostès diu tinc una queixa que puc... La diu, perquè Cristina Martínez, precisament, que ha estat una de les persones més presents en aquesta taula, es va donar a conèixer arran d'una audiència pública que va fer l'alcalde a l'edifici Miramar. I va ser a partir d'aleshores que Cristina Martínez, la presidenta de la Plataforma per uns Impostos i Serveis Justos, ha vingut d'una forma recurrent en aquesta casa a explicar el posicionament de la plataforma i ella ha estat no només absolutament disposada a venir, sinó agraïda de venir i de poder exposar el seu missatge. Us ho diem perquè el cas de Cristina Martínez, que fa 2 anys era una completa desconeguda per la resta de mortals i una senyora que tenia una joieria i treballava, doncs les circumstàncies l'han portada a ser la portaveu d'un grup de persones que mereixen ser escoltades perquè tenen, vaja, una argumentació i una història que explicar. Per tant, qualsevol persona que cregui que tingui quelcom per poder explicar i ho pugui explicar d'una forma, vaja, clara, entenedora i educada, com passen el 99,98% dels casos, i deixem les dues centèsimes, ho pot fer perfectament perquè aquesta casa és la seva casa. I anem a les preguntes.
Doncs anem a la resta de preguntes. Com comentàvem, va haver bàsicament preguntes relacionades amb l'àrea de les botigues, amb la preocupació per la desaparició, pel canvi de recorregut d'una línia d'autobús i també per el tema ja recurrent de les zones blaves, de com finalment quedaran resituades aquestes zones blaves i sobre quins veïns podran tenir accés o no a l'aparcament en aquestes zones blaves, zones verdes que l'Ajuntament té la intenció d'instal·lar en aquesta zona de les botigues. I després també hi va haver la intervenció de Cristina Martínez, de la plataforma per uns impostos i uns serveis justos, en els que doncs, feia anàlisi, amb més dades, del pressupost que es va aprovar en el ple passat i doncs, donava a entendre alguns elements d'aquest pressupost que no entenia normals i que doncs, eren susceptibles de ser rebaixats i, per tant, doncs, d'aproximar aquestes posicions. Va reconèixer, òbviament, com ja havia dit l'alcalde anteriorment que hi havia hagut aquestes converses, però encara a partir d'unes posicions molt allunyades. Escoltem, per tant, la integritat d'aquestes preguntes, d'aquesta sessió de preguntes del públic del ple de novembre.
Hola, sóc Ana Díaz, de la plataforma de les botigues d'una platja, i el primer que volia comentar és que efectivament en l'últim ple a Ràdio Maricel no va publicar totes les intervencions del públic. I ho dic perquè hi ha hagut una mica de confusió amb aquest tema i jo puc corroborar que no es va publicar. Perquè tenia molt d'interès jo en una de les intervencions. Però bueno, avui el que volia parlar és que un tema que ens preocupa molt a les botigues i és que per diverses bandes ens està arribant la precarietat de la continuïtat de la línia de l'autobús L94. Val? Ja sigui perquè no correspon les botigues a l'àrea metropolitana o ja sigui perquè l'Ajuntament de Sitges no aporta el que té que aportar, ens estan dient que probablement el N94 deixarà de funcionar en la zona de les botigues, que continuarà la ruta però que es quedarà pues, en la zona de Castelldefels, al Poal i farà pues, la ruta dels barris perifèrics de Castelldefels. Aleshores, el que volem traslladar és la nostra preocupació per la continuïtat d'aquesta línia d'autobús i que, sisplau, l'Ajuntament faci tot el que pugui per garantir la continuïtat del servei. Moltes gràcies.
Bona nit a tothom, el meu nom és José María González Rodríguez, sóc també veí de Sitges i resident al barri de les Botigues, vicepresident de l'Associació de Veïns de les Botigues de la Platja. Bé, no n'estic segur si s'ha mencionat durant el ple el tema de trànsit a les botigues. Enguany, a l'estiu ha començat el funcionament de la zona blava d'estacionament i tenim entès que l'any vinent doncs, serà modificada en el sentit de que els carrers que no han estat marcats enguany, que són la part del carrer del ferrocarril, quedaran marcades com a zona verda, és a dir, per zona d'estacionament dels vehicles dels residents de forma gratuïta. I a mi m'agradaria preguntar si el consistori té previst hores d'ara com s'aplicarà el funcionament l'any vinent, si han calculat el nombre de residents, de vehicles dels residents, i si amb la zona que està previst de pintar, si és el cas, i ho tinc ben entès, de color verd, n'hi haurà prou places pels residents. I no sé pas si altres municipis les zones marcades de color verd són suficients pels residents o no. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Una més.
Hola, bona nit. Soc Cristina Martínez, portaveu de la plataforma Ciutadana per uns serveis i impostos justos a Sitges. I bé, volíem intervindre per diverses qüestions. Una d'elles era per el debat que s'ha generat aquí en el ple referent a la nostra iniciativa ciutadana. I bé, nosaltres, a part del debat que aquí s'ha generat o com a mínim s'ha discutit, volíem esmentar que realment era sabut per tots que ens reuníem posteriorment a l'entregada de signatures amb tots els partits i el govern per discutir el pressupost, i ho sabia tothom. Ens vam reunir amb tots vostès. El que nosaltres també creiem que s'havia de complir era que, en principi, el govern havia de donar-nos un rebut d'entrada d'aquesta proposta amb un termini màxim de 10 dies, i aquest rebut no l'hem tingut. És evident que vam parlar de la fiscalitat amb les seves reunions, perquè per això hi estem. La nostra prioritat i fonament d'existir és aquest, no per parlar d'altres coses. I bé, per altra banda, la proposta, com ara s'ha dit, que de manera excepcional donaran alguna reunió amb tots els grups inclosos abans de l'aprovació definitiva del pressupost, ho trobem favorable. També és important que creiem que el procediment en si és probable que no tingui el mecanisme establert per poder donar solució, però sí que no és trobar la manera de donar... La qüestió és intentar donar maneres de trobar resposta a aquests 4.000 ciutadans que fins ara no ens creiem que no han sigut degudament correspost a través d'aquest rebut que ja en la reunió que ens vam tindre amb vostès ja els hi vam reclamar. Per tant, considerem bona aquesta proposta general de fer aquesta reunió, trobada, comissió, per debatre totes les qüestions que es tracten amb aquesta entrada de 4.000 signatures i donar una resposta concreta i, si us plau, amb data i hora, que no es quedi simplement amb una proposta, sinó que sigui concreta. També volem continuar destacant anomalies que trobem pressupostàries en els pressupostos que presenta l'Ajuntament any rere any. Aquest any, en el del 2014 i el 2013, amb la comparativa, finalment el que ha sigut definitiu ens ha donat una certa raó, o tota la raó, perquè finalment en el 2013 s'han ingressat 2 milions d'euros més del previst en el pressupost. En el 14 preveiem que passi més o menys el mateix. Això ho trobem una anomalia gran. Tu tens que pressuposar el que realment s'apropa al que ingressaràs i no una diferència de 2 milions d'euros. Ho trobem una anomalia clara de qui executa els pressupostos, cosa que en el 2011 i el 2012 no passava. El capítol 1... També trobem que en el capítol 1, que és el capítol de salaris i seguretat social, hi han 35 places vacants. Són 35 places que no ocupa ningú i que estan pressupostades. I aquestes 35 places costen en el pressupost 500.000 euros, mig milió d'euros. Això també ho trobem una anomalia clara de fer uns pressupostos acurats. En el 2014, segons l'informe de l'interventor, com a resultat d'objectiu de l'estabilitat pressupostària, ha destacat que preveu un superàvit de 5.492.000 euros. Això amb un tipus impositiu del 0,98. Per tant, encara es corrobora més que sense retallar cap servei ni cap cosa primària per al ciutadà es podria arribar sense cap problema al 0,85. És una altra vegada més intentar fer-los una vegada més que la pressió fiscal és molt forta pel ciutadà i que aquesta pressió fiscal és de les més altes de l'Estat i són poc justificades aquestes desviacions del pressupost. Bona nit.
Gràcies. Alguna intervenció més?
Buenas noches, mi nombre es Luis López, soy presidente de la EUC de Valpineda y mi primera pregunta es que ha pasado un mes desde el último pleno, expuse que un terreno que hay en la calle General Prim, que se limpiase por favor, que pertenece al ayuntamiento, sigue sin limpiarse. Lo extraño es que, bueno, se alucina siempre cuando los ciudadanos tenemos que cumplir nuestros deberes, si no los cumplimos o vienen penalizaciones, vienen multas. Cuando el ayuntamiento tiene que cumplir sus deberes con sus medios, no hace nada. Luego, otra cuestión, preguntas que hacemos aquí, las inquietudes que hacemos aquí, evidentemente van dirigidas al gobierno, pero alrededor están los demás partidos políticos. Y desde que yo he empezado a venir aquí, en ninguna ocasión he visto que ellos hayan apuntado, a excepción de algún partido que parece ser que está cara a los ciudadanos, ninguna cuestión que se ha planteado aquí y se ha vuelto a replantear o se ha cuestionado y se ha preguntado otra vez si se había resuelto o no. A excepción del Grupo Socialista, que supongamente tiene alguna afinidad con alguna persona y entonces preguntan concretamente de aquellas cuestiones. Perdón, las demás cuestiones no son preguntadas. Bueno, siguiendo un poco en línea lo de Cristina, evidentemente los presupuestos tienen muchos huecos. Entonces, se debería explicar abiertamente ¿qué pasa con esos huecos? Por ejemplo, acaba de decir, con los puestos. Hay puestos, me parece que son 3 o 4 vacantes del 2009 presupuestados. Yo deduzco, no me he mirado los papeles anteriores, pero ya me los miraré, que vienen presupuestándose desde el 2009 hasta este año. Quiere decir que esos dineros disponen ustedes de ellos y se los gastan arbitrariamente para no sé qué. Hay otros 4 del 2010. Y así consecutivamente. Bueno, en resumen, el IBI pasa lo mismo con el IBI. El IBI no está claro los ingresos, lo acaba de decir Cristina. Entonces lo que pedimos es un poco de seriedad y de contestación a nuestras demandas. Una puntualización en la reunión que tuvimos con ustedes, que nos convocaron para hablar de los presupuestos. Ahí no se habló en ningún momento de las 4.000 firmas que se habían presentado a la plataforma. Fui yo, concretamente, quien sacó el tema y les pedí que, por favor, contestasen según manda el reglamento. Me quedé un poco sorprendido porque ya lo he dicho varias veces y miran con una cara de extrañeza como si no conociesen el reglamento. Entonces, no lo sé. Yo me lo he leído 2 veces y lo conozco seguramente más al dedillo que ustedes. Gracias.
Gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs passaríem a contestar. Sí, senyora Ana Díaz, per contestar la qüestió que deia de... Ah, perdó.
Sí, bona nit. Joaquim Serrano, de la plataforma de les botigues de Sitges, de la zona Platja. Jo volia parlar del tema de la zona blava i uns fets que s'han produït aquesta setmana, que hi ha hagut unes certes modificacions puntuals. I jo volia preguntar si això és una rectificació de la zona blava, doncs definitiva o és parcial. Li dic al senyor alcalde perquè, és clar, amb les vegades que havíem parlat del tema de la zona blava, cosa que nosaltres estàvem en desacord, però bé, s'ha produït el fet. Sí, això serà definitiu, perquè si és definitiu no és una qüestió total del que s'havia parlat. Queden altres coses per arreglar, com són la via directa cap al Port Ginesta, la Cera és una muntanya que està tocant al pont de Vallbona, en fi, una sèrie de coses que m'agradaria que m'aclaressin si és o sigui, parcial o és total.
Gràcies. Alguna qüestió més? No? No hi ha ningú més que vulgui intervenir. Pues passem a contestar. La primera de les qüestions a la senyora Nadia respecte a la qüestió que ens deia de l'emissió de Ràdio Maricel sobre el ple. Aprofitant que tenim aquí doncs, un periodista de Ràdio Maricel, ell li contestarà
sí.
La qüestió.
A veure, des de que Maricel Televisió va deixar d'emetre el ple, se'ns va demanar a la ràdio municipal doncs, que fins aleshores sempre havíem fet simplement la crònica informativa l'endemà dels plens, que emetéssim, transmetéssim en directe els plens. I això és el que aquí el company Jordi López i també l'Albert Solell a la ràdio hem vingut fent des de la desaparició. És a dir, la integritat del ple es passa en directe en el mateix moment que està passant. Aleshores, el que fem l'endemà és el que havíem fet sempre, que és un resum del que els professionals de la ràdio entenen com els temes principals del ple. Aquest resum a vegades han inclòs les preguntes i a vegades no les han inclòs, i això és simplement per una qüestió de temps, tot i que allarguem més el programa sempre, perquè mai acabem a les 12, sinó sempre acabem a vegades a la 1 i a vegades a les 2, en funció doncs, de com s'allarguin els debats en el ple. Si no recordo malament, el darrer ple va ser el ple dels pressupostos i aleshores ja es va allargar molt, i no recordo ara si vam passar algun tall o no de les preguntes del públic. En qualsevol cas, sí que recordo que, no sé si l'endemà o al cap d'uns dies, vam rebre un correu electrònic, no sé si era seu o on ens demanaven específicament el tall de les preguntes del ple, i ho vam passar per WeTransfer. Vam respondre aquell correu electrònic perquè doncs, quan se'ns demana ho contestem, vam passar aquest tall, no sé si era vostè i si ho va rebre, però en qualsevol cas, a veure, tampoc tenim cap mena de problema de, a partir d'ara o fins i tot en aquest ple que teniu interès, doncs de penjar la integritat del ple, perquè de fet el conservem. Entenem que tot és, o enteníem fins ara que tot té un volum doncs, com molt important, i aleshores doncs, era com difícil o feixuc per escoltar, però si hi ha aquesta petició, doncs en principi des de la ràdio no tenim cap mena de problema, perquè els talls els tenim sencers, de fet quan se'ns han demanat els hem proporcionat i bé, em sembla que ha quedat contestat. Gràcies.
Moltes gràcies. I atenent la seva pregunta sobre la línia 94, oficialment a nosaltres no ens ha arribat, eh? Però en qualsevol cas també ens preocupa si realment és així, eh? I òbviament doncs, la nostra obligació és lluitar perquè aquesta línia continuï fent el servei que presta ara, i no que s'acabi al Poal o a un altre lloc, però no en tenim coneixement oficial a dia d'avui, eh? De totes maneres ho mirarem d'esbrinar, no sigui cas que se'ns escapi alguna cosa. Contestant les qüestions de la zona blava de les botigues, contestant el senyor José María González i el senyor Joaquim Serrano, el que es va presentar al voltant de la zona blava i la possible zona verda abans de l'estiu, deia clarament que l'actuació era necessària per aquest estiu i que de cara a l'any vinent, a la temporada següent, faríem un plantejament nou. Òbviament estem en aquest procés. Hi haurà places verdes per tots els residents? És molt difícil això. És molt difícil perquè això vol dir tenir un aparcament garantit a la via pública. Això és molt difícil, eh? És molt difícil, eh? Per tant, bueno, estem en aquest moment, si hi ha modificacions, això tot s'està adaptant, no hi ha res definitiu, entre altres coses perquè hem de tenir present que si tot va com està previst, doncs el 2014 tindrem el pont, el túnel sota el ferrocarril, el túnel de Vallbona, amb obres. Per tant, això pot ser que la seva ampliació doncs, modifiqui la part de la mobilitat, òbviament, modificarà físicament aquell espai, i per tant potser haurem de reconsiderar coses que a dia d'avui veiem d'una manera, no? Per tant, bueno, estem en aquest, diguem, aquest escenari de dissenyant com serà la zona blava o la possible zona verda, que encara no s'ha decidit. De fet, es va llançar com una idea amb els veïns per parlar-ne, començar a mirar si és possible o no, i no hi ha res, no hi ha res decidit en aquest moment. Responent al senyor Lluís López les qüestions de Vallpineda, el terreny del General Prim, del carrer General Prim, igual el mes que ve també ve a dir-ho i no està fet. Hi ha una llista de prioritats, ja saben que Via Pública va tenent doncs, molt sovint les urgències d'allò que considerem en aquest moment més prioritari, perquè amb els mitjans que tenim doncs, anem resolent el que es pot, i pot passar que el mes que ve torni a venir el ple i torni a preguntar per aquest terreny perquè encara no estigui podat. Pot passar, pot passar. I després, a los huecos que deia vostè del pressupost, ara li comentarà el senyor Magí el Mirall el tema de les places i potser també ho podem llavors ajuntar amb el que preguntava la senyora Cristina Martínez sobre les 35 places que no estan cobertes, que el pressupost contempla, etc, etc. Però sí que hi ha una qüestió que jo voldria dir. L'última reunió que vam tenir amb la plataforma, després del 17 de setembre, diguem, de la presentació de les firmes, que per cert demanava si havia de tenir un rebut d'entrada, en principi quan s'entra per registre la instància entren per duplicat i s'entén que el duplicat de la instància és on consta el número de registre, la data i tant, i si els serveis administratius així ho van tramitar és que allò és el que procedeix fer, el que procedeix fer. La qüestió és que em refereixo que de l'última reunió, i així ho vaig entendre i crec que ho vam entendre els que eren presents, ens vam emplaçar una nova reunió per parlar del pressupost, els vam lliurar les dades, les xifres, i vam quedar, quan tingueu una proposta, perquè van dir, nosaltres ens agradaria fer una proposta perquè no creiem en aquest pressupost o no el veiem bé, que ens ho faríem saber. Si vosaltres creieu que ja podem parlar del pressupost, ens reunim demà mateix, vull dir, però que estàvem esperant que ens diguéssiu, que ens diguéssim, perdó, doncs que, bueno, que hi havia una proposta de pressupost concret que volíem parlar, per parlar de les partides. Dir, perquè de vegades parlar de partides pressupostàries aquí amb precs i preguntes es fa difícil, en canvi al voltant d'una taula tenim les xifres, tenim totes les dades tècniques i podem aprofundir, però en qualsevol cas amb la capacitat que puguem ara li contesta el senyor Mirall, i després el senyor Mas també la qüestió de que deia les anomalies que vostè deia de l'execució del pressupost, senyora Martínez, primer el senyor Mirall i després el senyor Mas.
Gràcies, senyor Batlle. Quan vostès mirin el capítol 1 trobaran una sèrie de vacants, trobaran dos tipus de vacants. Per un costat, unes vacants que són per tot l'any, que cobreixen tots els mesos de l'any. Això són persones que han marxat de l'Ajuntament de Sitges per algun tema, diguem-ne, per exemple, pot donar-se el cas d'una persona que se n'ha anat a una eventualitat a l'Ajuntament de Barcelona, suposem-nos. En aquella persona la llei ens obliga a guardar-li el salari en el pressupost durant tot l'any. Totes les persones que trobin tot l'any, si volen preguntar-nos algun cas i ens ho permet, doncs li anem explicant, però són persones que tenen dret i l'Ajuntament té l'obligació de guardar-los en el pressupost el salari perquè tenen dret a retornar immediatament, i en el moment que demanessin retorn l'Ajuntament de Sitges té de tenir els diners per poder-los pagar el sou. Això, les que estiguin 12 mesos. Després es trobaran altres vacants que, per exemple, estan 6 mesos o 3 mesos. Això són vacants, per exemple, els que comentava abans amb la pregunta del grup municipal socialista dels policies. Tenim, em sembla que li estic dient de cap, però jo diria que són 9 vacants de 6 mesos de policia local, que començarem un concurs al gener que finalitzarà el juny i que preveiem que llavors els hi pagarem el salari en aquestes persones entre el juliol i el desembre, i per això hem fet 9 vacants de 6 mesos. Llavors hi ha aquests dos tipus. En els dos casos, diguem-ne, és obligatori de tenir-ho, o si no, doncs, en el cas dels 12 mesos és obligatori per llei, és a dir, no li podem deixar una persona que ha marxat per excedència de l'Ajuntament, no li podem treure el dret a retornar el dia que vulgui, i aquell dret el té doncs visualitzat en el pressupost conforme se li guarden uns diners. Si vostè pensa que no és així, no tinc cap problema perquè li expliquin els serveis municipals, diguem-ne, perquè de veritat que no cal que li expliqui el regidor, perquè és un problema legal, no és un problema polític. Clar, funcionaris i laborals, tots els que tots tenen dret, sí. Miri, si un laboral se'n va a fer de regidor a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i és laboral de Sitges, té dret de retorn immediat i se li guarden 12 mesos el salari. Doncs aquesta és la casuística que jo li estava explicant. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Senyor Mas, si vol contestar les qüestions que preguntava la senyora Cristina Martínez de l'entorn del pressupost, l'execució del pressupost.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Referent a aquesta terminologia que utilitza la plataforma sobre anomalies pressupostàries, només fer un esment, jo crec que important, i considero que en certa manera és una mica una falta de respecte pels professionals que elaboren els pressupostos. L'elaboració del pressupost, l'execució del pressupost, la liquidació del pressupost, són tot tècniques reglades. Hi ha una normativa legal que els tècnics funcionaris d'aquest Ajuntament la segueixen al peu de la lletra. Hi ha un interventor general que vetlla perquè l'elaboració del pressupost i la seva execució es faci segons la normativa, jo diria, d'una manera molt, molt rigorosa. I per tant, dir que hi ha anomalies pressupostàries em sembla realment una frivolitat. Ara mateix, com li ha comentat el regidor, totes les places que estan pressupostades és perquè hi ha la normativa legal de pressupostar-les, si no, no som tan tontos de pressupostar una cosa que no estem obligats a pressupostar. Sobre la liquidació del 2013, jo els hi pregaria que esperem a la liquidació del 2013 per parlar-ne. I referent al que comentava el senyor Batlle, nosaltres ens vam reunir el dia 10 d'octubre amb el, ja fa més d'un mes i mig, en el compromís que ens dirien alguna cosa. Nosaltres els podem contestar les demandes quan sapiguem quines són les demandes. Per tant, els hi pregaria doncs que facin les al·legacions corresponents en el marc de l'exposició pública del pressupost o que ens enviïn d'alguna manera les demandes, perquè si no, no sabem què hem de contestar. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, i en qualsevol cas, tal com s'ha debatut en el ple, quan s'ha parlat de la moció que al final la CUP doncs ha retirat, doncs saben que hi ha aquesta opció, que és que la proposta que van fer exactament doncs es tramiti com a al·legació dintre d'aquest període d'exposició pública de les ordenances fiscals, perquè doncs es pugui continuar el procediment tant de debat polític com tècnic. Aquesta és una opció que hi és.
Dotze i 43 minuts, l'apartat de precs i preguntes del públic en la sessió del plena de novembre. Arribem al final. El darrer dilluns del mes de desembre és el dia 30, però no hi ha ple el dia 30. Hi ha ple el 19 de desembre.
Val a dir, era el 23, que és l'anterior dilluns, però van considerar que potser el 23 era un pèl justet, oi? I finalment, doncs sí, el ple serà inhabitualment un dijous. Uh-huh. Per tant, doncs la sessió de resum la tindrem divendres.
Mirin si acabem bé, que hi havia anys que el ple era el 28, o bé, coses raríssimes.
Profundament agraïts.
Vaja, almenys que acabem amb un agraïment. Després ja ho saben, que és aquell ple de Nadal que acaba amb una certa conciliació col·lectiva i esperit ecumènic. Doncs això serà el 19 de desembre, dijous. Al nostre web trobaran el resum del ple municipal en aquesta primera part amb el debat de les tres mocions que especialment varen ser el que va centrar el gruix de la sessió d'ahir, i en una segona part amb els precs i preguntes dels portaveus polítics i també els precs i preguntes, millor dit, les preguntes del públic. El públic pot fer precs també, però vaja, les preguntes del públic. I escoltaran també, tots aquells que vulguin, la integritat de l'àudio sense comentaris, aquestes dues hores i mitja del ple. Joan, gràcies de nou.
Gràcies, Vicenç.
Demà i tornem a les 9 del matí. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.